hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges. Hem vingut aquí per tornar a recomençar. Hem vingut aquí per unir tot el moviment independentista.
Marta Rovira ja és a Catalunya. Avui ha tornat després de més de 6 anys a l'exili. Ella i els altres exiliats de Suïssa han entrat per la frontera francesa aquest matí. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
Faltaven pocs minuts per les 9 del matí quan la secretària general d'Esquerra ha arribat a Catalunya al costat dels altres exiliats pel cas Tsunami, Rubén Wagensberg, Jesús Rodríguez, Oleguer Serra i Josep Campmajor. Des de Cantallops a l'Alt Empordà, Rovira s'ha retrobat amb l'independentisme amb un missatge polític contundent. L'altra foto del dia ha estat l'abraçada amb Oriol Junqueras i l'Albert Prat ha estat allà per reviure-ho. Com s'ha viscut aquesta retrobada i els primers moments, Albert?
Els dos màxims dirigents d'Esquerra enfrontats pel control del partit han aparcat les diferències i s'han fos en una abraçada al mig del carrer envoltats d'un núvol de mitjans. Aquesta era la imatge més esperada del matí. Poc després, Oriol Junqueras en declaracions a l'especial del matí de Catalunya Ràdio.
És una gran victòria, és un dia molt esperat, és un dia en què restaurem una justícia que mai s'hauria d'haver perdut, en el qual combatem una injustícia que ha perdurat massa temps.
I Marta Rovira ha fet parada també a Vic, a casa seva. Ara els homenatges s'han traslladat a Barcelona. Òmnium Cultural n'ha organitzat un aquest migdia a les portes de la seva seu al carrer Diputació. Eva Compte, quin missatge s'ha donat?
Doncs que l'arxivament de la causa del Tsunami Democràtic, que és el que ha permès el retorn dels 5 encausats exiliats a Suïssa, és només una victòria puntual i que el que cal és seguir lluitant per la resta d'exiliats. Sentim Rubén Wagensberg.
La nostra victòria és molt concreta, l'hem de celebrar, com deia el president, però no ens podem oblidar de tota la feina que ens queda.
Mentrestant, a Madrid, Vox marxa de tots els governs que compartia amb el Partit Popular per la crisi i per l'acollida dels menors migrants. A Extremadura, el conseller de Vox no comparteix l'estratègia, deixa el partit i es quedarà al govern. Madrid, David Melgarejo, fa poca estona n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo. Què ha dit?
Alberto Núñez Feijóo demana a Vox que no entorpeixi la feina dels governs autonòmics dels quals ha decidit sortir i els ha comparat amb els independentistes catalans per no tenir sentit d'estat.
I d'altres qüestions del dia, els preus s'han mantingut el mes de juny gràcies a la baixada dels carburants i perquè l'encariment dels aliments s'ha frenat, Sílvia Solanes.
La inflació s'ha tornat a situar al 3,6%, l'abaratiment de l'oli per la supressió de l'IVA, però encara no es nota.
De política internacional destaquem els Estats Units, Joe Biden, que torna a estar a l'ull de l'huracà després de les relliscades públiques d'aquesta matinada.
Ha confós Putin per Zelensky i ha parlat de la vicepresidenta Harris com a vicepresidenta Trump. Tot i això i tot i les pressions perquè plegui, ell es veu amb força.
Penso que sóc el més qualificat per ser candidat. El vaig vèncer un cop i el venceré de nou.
I al Catalunya Migdia, en temps de cultura, també farem parada al Festival d'Avinyó, a França, on per primera vegada una obra de teatre en català forma part de la programació oficial. És el monòleg de Joan Carreras, Història d'un senglar. Enviada especial, Marta Vives, hi ha expectació, no?
Doncs sí, hi ha expectació, almenys mediàtica. Una desena de mitjans internacionals han assistit a la representació d'un fragment de l'obra just ara fa uns minuts al Teatre Benoît d'Usó d'Avinyó. Joan Carreras ho ha descrit de regal.
I jo me'l prenc com a regal, com una manera d'ensenyar la llengua, no?, fora de les fronteres.
Totes les entrades per la funció d'aquesta tarda ja estan venudes.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Javier Tebas veu el Barça prop de fitxar Nico Williams.
El president de la Lliga insisteix en la idea que el Barça està fent la feina i que per això aviat podrà fitxar el davanter de l'Atlètic Club.
L'esforç del Barça de reducir en més de 200 milions la massa salarial perfectamente puede incorporar a Nico Williams.
Són declaracions del diari Esport. Nico Williams, que diumenge jugarà a la final de l'Eurocopa amb la resta de jugadors del Barça i també amb els catalans com Dani Olmo, que acaba de parlar i que el sentirem també al Catalunya Migdia.
I a les portes del cap de setmana, Cèlia Quintana, bon dia, com tenim el
bon
trànsit?
Dia. Bé, doncs, a aquesta hora que afectin a la circulació es trobareu cues i compactes a la P7 de Mollet a Barberà, sentit sud, fruit d'un accident, i de Cerdanyola a Barberà, sentit nord, a l'autovia 2, també vehicles del tot aturats de Cornellà a Santa Coloma de Cervelló, sentit Martorell, per una altra col·lisió, i retencions a la C58 sortida de Ripollet i d'entrada a Barcelona, pot a nord des de Santa Coloma de Gramenet i Ronda Dalt de Barcelona entre Pedralbes i Canyelles fins al punt d'obres, i Ronda Litoral també aturats de Fórmula Barceloneta, sentit Llobregat i de, a l'altura de Zona Franca, direcció Trinitat.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina previsió per les pròximes hores?
Doncs mira, una previsió d'una tarda amb més ruixats al terç nord del país, sobretot al nord de les comarques de Barcelona, interior de les de Girona, local amb alguna tempesta intensa, ja n'ha vist del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit. A la resta, o sol o cel variable i amb una temperatura més baixa, excepte a Terres de l'Ebre, on amb el vent sec de mestral, avui les màximes pugen i hores ara s'estan assolint xifres de 35 graus, per exemple, a Xerta o l'Aldea, per posar dos exemples. Demà dissabte, matí amb restes de núvols, fins i tot algun ruixat dispers al litoral i al prelitoral de Tarragona, de Barcelona, o al Prepirineu o al Pirineu de Lleida, ben poca cosa, i després el cel s'obrirà, la temperatura una mica més baixa, i diumenge, en canvi, farà sol i el dia serà més calorós, la temperatura repuntarà.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 6 minuts a les 2. Doncs, com us dèiem, Marta Rovira ja és a casa després de més de 6 anys d'exili a Suïssa. De bon matí ha travessat la frontera amb 5 persones més, també investigades per terrorisme fins fa uns dies en la causa de Tsunami Democràtic. Ja en terres catalanes, a Cantallops, a l'Alt Empordà, tots han reivindicat la lluita que s'ha fet des de l'exili per la causa independentista. I Marta Rovira ha anat més enllà, s'ha compromès a treballar per refer ponts i per reprendre el camí de la independència allà on va quedar el 2017. Ara aquí a l'estudi tenim l'Albert Prat. Bon dia de nou.
Què tal, Marta? Bon dia.
Acabes d'arribar de Cantallops. Ha estat un moment sobretot de retrobaments, però també de missatges polítics, oi?
Sí, perquè han sigut les primeres paraules de la secretària general d'Esquerra després de posar els peus a Catalunya. Rovira ha fet una crida perquè aquest moment sigui un punt d'inflexió per rellançar l'independentisme.
Hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges. Hem vingut aquí per unir tot el moviment independentista, que juntes som més fortes. Quin dia se'ns va acudir debatre d'aquesta manera que ho estem fent.
Després de més de 6 anys a Ginebra, Rovira ha dit que torna més convençuda que mai de la lluita independentista. L'arxivament d'aquesta causa, ha dit, segons la dirigent d'Esquerra, és una victòria davant l'estat espanyol, a qui ha acusat d'haver-se carregat la democràcia.
Em veieu cara a mi de terrorista? Gràcies. Mai aquest moviment democràtic imparable i majoritari del nostre país farà servir la violència per defensar les seves idees.
El nucli de Cantallops s'ha convertit en un ull a pressió per rebre els 5 encausats. Que han dirigit les primeres paraules davant la plana major independentista, familiars, amics i veïns. El periodista Jesús Rodríguez, l'empresari Josep Campmajor, el diputat Ruben Wagensberg i el vicepresident d'Òmnium, que van marxar a Suïssa a finals de l'any passat, s'han compromès a continuar la lluita.
Que es mantinguin els llaços de fraternitat que hem construït entre nosaltres.
Això és una victòria. És una victòria perquè han perdut ells.
Però tampoc puc deixar de dir que ens hem despedit fa un moment a Lluís Puig, a la frontera, que encara no ha pogut creuar. Hi ha persones que encara són a l'exili.
Seguirem lluitant per defensar aquest dret de protesta i per defensar la llibertat dels països catalans.
A Cantallops hi han assistit també més perseguits per Tsunami, com Oriol Soler, Xavier Vendrell o Marta Molina, també acusats de terrorisme fins fa pocs dies.
Però la imatge més esperada, Albert, ha estat el retrobament de Marta Rovira i Oriol Junqueras en plena crisi interna a les files d'Esquerra.
I veurem si aquesta abraçada es converteix en un bàlsam per calmar les aigües entre les dues faccions del partit. Aquest era el retrobament més esperat. Junqueras i Rovira s'han abraçat envoltats d'una multitud de periodistes i han fet plegats els últims metres amb els punys alçats a l'aire en senyal de victòria. Quan faltaven 5 minuts per 8:45 del matí, la comitiva de cotxes ha travessat la frontera francesa. I Rovira saludava amb la finestra abaixada amb el puny alçat després d'una primera parada a Salses, el primer poble de la Catalunya Nord, per simbolitzar que ja eren en territori català a les 7 del matí. A Cantallops, al poble de la família de Wagensberg, han acabat amb un brindis amb cava. I el cant dels segadors. Però veurem fins quan duren aquestes emocions, perquè a partir de 3:45 de la tarda Marta Rovira serà a la seu d'Esquerra a Barcelona per presidir la reunió on aquí s'han de conèixer les conclusions de la investigació interna sobre qui va ser el responsable del partit d'autoritzar els cartells en contra dels germans Maragall.
Gràcies, Albert. Un dia intensíssim per aquests 5 exiliats que han tornat avui a casa i que seran rebuts la setmana que ve al Palau de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. El president en funcions del govern i dirigent d'Esquerra, Pere Aragonès, ha celebrat el seu retorn, Marc Vidal.
Sí, Aragonès, que no s'ha desplaçat a Cantallops i ha mantingut un acte al Port de Barcelona, ha dit que avui és un dia d'alegria, però ha recordat que encara no s'ha aplicat l'amnistia a tots els encausats.
Es restaura la justícia per tota una sèrie de persones concretes que apreciem molt, però també es restaura parcialment a l'espera que pugui ser restaurada completament amb l'aplicació de la llei d'amnistia.
Des de Cantallops, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat el retorn dels exiliats que eren a Suïssa, sense oblidar, però, que tots encara no han pogut tornar a casa. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Persistir és guanyar, i a l'exili s'ha persistit, s'està persistint. Hem de dir que avui encara no hi som tots, per tant no és una alegria completa, perquè encara falten 3 persones exiliades, però és un gran dia per totes les persones que tornen.
Doncs els que falten són Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, tots de Junts, que han celebrat que avui hagin pogut tornar una part dels exiliats. També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Puig ha assegurat que no vol fer plans de futur ni fixar-se un calendari de retorn per no embrutar-se més desil·lusions, perquè confia en ser amnistiat.
Em vaig il·lusionar massa en aquells moments i, per tant, la sotregada de postre és més forta, no? Per tant, ara no vull fer plans ni a 15 dies, ni a un mes, ni a 4.
I des del govern espanyol, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que ha marcat el retorn de Rovira en el procés de normalització que, segons el PSOE, viu Catalunya.
La normalización en Cataluña es imparable y hoy tenemos otra prueba de ello. Yo creo que en la Cataluña que estamos construyendo es una Cataluña en la que cabemos todos, donde se abre una nueva etapa, se ha abierto ya.
El mateix Pedro Sánchez també s'hi ha referit aquesta matinada des de Washington. Ha recordat que aquest retorn de la número 2 d'Esquerra és conseqüència de la llei d'amnistia.
I Marta Rovira, que des de Cantallops ha anat directament cap a Vic per retrobar-se amb la seva família. Una de les primeres coses que ha fet allà és posar els peus a la plaça Major. L'Ajuntament de Vic prepara per demà una rebuda institucional. Vic, Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia. El primer contacte amb Vic ha estat discret i emotiu, en petit comitè. Hi ha hagut abraçades intenses amb els pares sota un cartell de benvinguts. Han dinat junts, també amb la seva filla, el seu marit i d'altres familiars. Abans, però, del retrobament, ha volgut passar pel seu pis, que està 2 minuts en cotxe de casa als pares, i també tornat trepitjar després de 6 anys a l'exili la plaça Major de Vic. Li hem preguntat si ha trobat Vic molt canviat.
Estan igual, és a dir, bastant igual. Hem passat per davant de casa i després hem anat a posar els peus a la plaça i hem vingut corrents cap aquí. Bueno, anem a veure els nebots, que tinc moltes ganes de veure'ls. Si us sembla bé, ja tindrem temps d'anar-ne parlant, sí?
Pel que fa a actes públics, demà a 6:15 de la tarda, acte institucional a l'Ajuntament de Vic, amb l'alcalde i tots els regidors i regidores del consistori i la presència també d'Anna Erna. Una hora després, acte de benvinguda a la plaça de la Catedral.
Mentrestant, a Barcelona, homenatge d'Òmnium Cultural als exiliats a Suïssa per la causa de Tsunami Democràtic. Als parlaments s'ha pogut sentir un missatge comú. Aquest retorn és una victòria, però no és una victòria completa i cal continuar la lluita, Eva Compte.
Sí, unes 300 persones han participat en aquesta rebuda aquí al carrer Diputació de Barcelona, cantonada Pau Claris, on s'ha repetit una i altra vegada que la victòria d'avui, el retorn de Rovira, Wagensberg, Serra, Campmajor i Rodríguez, és puntual i que cal seguir amb la lluita i la mobilització. Ho deia, per exemple, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic.
No és completa i tampoc no és definitiva. No som imbècils, no s'acaba res avui. La lluita continua. No és completa, no és definitiva, però és victòria. Què coi? I la victòria celebrem-la, que estàvem a punt de perdre el costum de celebrar les victòries. O encara pitjor, de convertir-nos en especialistes de fins i tot les victòries, convertir-les en derrotes.
El diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, un dels 5 encausats que ha tornat avui de Suïssa, ha agraït el suport d'Òmnium a l'exili i ha destacat aquest aprenentatge que n'ha tret.
Catalunya ha enviat exiliats, però Catalunya també ha estat terra d'acollida. Per tant, el missatge, l'aprenentatge claríssim que ens enduem d'aquest exili és que Catalunya ha de ser la terra d'acollida que ha estat sempre.
Els encausats pel Tsunami Democràtic també han coincidit a destacar que si no hagués estat per la mobilització ciutadana i de les entitats sobiranistes, no haurien aconseguit el retorn dels exiliats avui.
I continuem la crònica política. En aquest cas ens traslladem a Madrid. Dia 2 de la trencadissa entre el Partit Popular i Vox a les diverses comunitats autònomes on fins ahir governaven junts. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat als de Santiago Abascal que no entorpeixin la feina dels executius dels quals han decidit sortir, ni tampoc l'oposició en contra del govern de Pedro Sánchez. La primera reacció dels populars, de la mà del seu president, és de fa només uns minuts, David Melgarejo.
Sí, des de la seu de Gènova, Alberto Núñez Feijóo no ha pogut amagar que no li han sentat bé la sortida de Vox dels 5 governs autonòmics on els tenia de soci i els ha comparat amb els independentistes catalans, ha dit, sense sentit d'estat.
Allà Vox i su disparatado movimiento no han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Y no nos desvía de seguir ofreciendo una alternativa sólida y útil al actual gobierno de España.
El president dels populars assegura que els governs que ja no tenen consellers del partit d'extrema dreta seguiran l'acció de govern, encara que reconeix que amb més dificultats. Per això la petició a Vox perquè hi posi les mínimes traves possibles. Sobre la continuïtat dels pactes a nivell municipal, el president popular assegura que és una qüestió que depèn de Vox i sobre les qüestions que han portat els de Bascal a donar aquest pas a Gènova diuen que més que el repartiment dels menors, la decisió té a veure amb el canvi de soci al Parlament Europeu i els resultats més aviat minsos a les eleccions europees de la formació de Bascal, que ha vist com li ha sorgit un altre competidor. S'ha acabat la festa a l'extrema dreta.
I precisament Santiago Abascal, que va donar unes instruccions molt clares, però hi ha dos consellers del partit que les han obviat i mantindran la seva cartera. La resta de membres ja han estat cessats o han dimitit dels càrrecs en les 5 comunitats autònomes on els d'extrema dreta governaven amb el PP. El PSOE demana als populars que vagin més enllà i que trenquin també els acords de govern municipal. Madrid, Jordi Brascó.
Santiago Abascal anunciava ahir que tots els membres de Vox amb càrrec de govern dimitirien i passarien a l'oposició. Dos consellers, però, continuaran ocupant les seves carteres. Són el de Cultura i Esports de Castella i Lleó, Gonzalo Santonja, i el de Gestió Forestal i Món Rural a Extremadura, a qui sentim a continuació, Ignacio Higuero.
Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Yo, desgraciadamente, nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido. Y a mí no me parece leal, no me parece honrado.
Qui sí que han complert amb les ordres del partit han estat els vicepresidents, que han calcat els arguments que Abascal va donar ahir, portant-los, això sí, al terreny de les seves comunitats autònomes.
No queremos que Castilla y León se convierta en Francia.
No se puede mandar ese mensaje de que toda África cabe en la región de Murcia.
Hemos hecho muchísimas cosas por Aragón. Nosotros no estamos aquí por sillones.
Mentrestant, el PSOE celebren que el partit d'extrema dreta perdi pes específic en aquests governs autonòmics, però recorden que la situació no ha estat provocada pel PP, sinó per Vox. Per això demanen als populars que vagin més enllà i trenquin també els acords als ajuntaments.
I com dèiem, aquest gir a Vox està provocant rèpliques arreu de l'Estat. En marxa el govern a minoria, per exemple, del Partit Popular al País Valencià, després d'aquest trencament amb l'extrema dreta. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha fet efectiva la remodelació de l'executiu, que buscarà suports externs per continuar l'obra de govern. Anem cap a València, Lluís Obiols.
I entre els suports externs, Vox pot continuar sent un aliat, ara fora del govern. Escoltem José María Llanos, de Vox.
Ahora lo que está claro es que vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, votar a favor aquello que consideremos que es bueno para la ciudadanía valenciana.
Malgrat la bona sintonia entre PP i Vox que hi ha hagut fins ara al País Valencià, Carlos Mazón no ha escatimat crítiques als seus socis de govern fins ara.
Desde fuera de la Comunitat Valenciana, y en mi opinión sin priorizarla, Vox anunció su retirada del gobierno de la Generalitat Valenciana.
Per la seva banda, l'oposició demana que el PP trenqui amb Vox en totes les institucions on continua governant.
I a les Illes Balears, el Partit Popular continuarà governant en minoria, però a partir d'ara sense el suport extern de Vox. La presidenta, Marga Proens, buscarà pactes puntuals amb totes les formacions per aprovar mesures concretes. Pel que fa a la presidència del Parlament, el Partit Popular dona per fet que Gabriel Lecén deixarà el càrrec, però Vox no aclareix què farà. Palma, Arnau Maimó, bon dia.
Bon dia, Marga Proens continuarà governant en minoria, però a partir d'ara buscarà suports puntuals amb tots els partits, no només amb Vox. El PP li fa falten 5 vots per tenir majoria parlamentària, un suport que pot obtenir dels diputats discos del partit d'extrema dreta que Abascal va intentar fer fora fa uns mesos. De moment, la presidenta de Balear, Marga Provenç, li demana al president del Parlament, Gabriel Lecent, que dimiteixi.
Don per fet i do que sa decisió de vots de donar per remputs els seus acords implica també sa seva renunci a sa presidència del Parlament de ses Illes Balears. Crec que ningú entendria cap altra cosa.
L'Essent de moment no té intenció de plegar. De moment, tots els partits de l'oposició li reclamen al PP que voti a favor de la repulsió del president del Parlament si vol assolir algun pacte amb ells.
I en l'origen d'aquest divorci entre Populars i Vox hi ha una qüestió vinculada a la política migratòria. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha reclamat al govern espanyol que agilitzi d'una vegada per totes la resolució de l'emergència humanitària dels menors migrants no acompanyats. Demana a l'executiu que tiri endavant un decret llei abans d'acabar el juliol per donar resposta immediata a la crisi migratòria, en Alfonso.
El president canari diu que no hi ha temps d'esperar a la reforma de la llei d'estrangeria i reclama que en paral·lel el govern espanyol aprovi aquest decret llei que doni als menors la resposta urgent que necessiten. Ho ha dit en una roda de premsa a Madrid.
El gobierno de España le compete aprobar el decreto ley. Y el Congreso de los Diputados, que los tenemos aquí metro, tiene la obligación, si queremos responder como país, al cumplimiento de los derechos y los tratados internacionales, los derechos de los niños y de las niñas y los derechos humanos, ese Congreso tiene la obligación de convalidarlo. Y como país, en un proceso de reflexión más sosegada, tenemos la obligación de modificar la ley de extranjería. Pero ahora hay que dar respuesta.
Clavijo també ha criticat que s'estigui intentant fer política amb un drama humanitari en referència a Vox. En aquests moments hi ha 6.000 menors a l'arxipèlag que necessiten acollida urgent i les previsions apunten que abans d'acabar l'any en podrien arribar 10.000 més.
Ara un minut i escaig de publicitat. Quan tornem parlarem de preus. La inflació es manté a Catalunya.
Catalunya migdia.
Arribarà el dia en què el teu fill, aquest nen encantador que ara és a la platja fent castells de sorra, farà balcònic. I quan això passi, el teu SEAT continuarà sent-hi, perquè l'estrenes amb 10 anys de garantia. Consulta les nostres unitats limitades i condicions especials. Tan nostre, tan SEAT. Xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 14 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Endavant amb els supertecnopreus del Corte Inglés. Només fins dimarts, fins a un 20% en electrònica i electrodomèstics.
Emporta't les millors marques en televisors, portàtils, mòbils,
frigorífics, rentadores, petits electrodomèstics.
I tot amb els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimarts, supertecnopreus a la botiga web i app del Corte Inglés.
Ho donem tot per La Roja.
Catalunya migdia.
8 minuts i arribarem a 2:45. I com apuntàvem, sembla que la inflació no ha registrat canvis aquest mes. Es manté a Catalunya. El juny va continuar en el 3,6%, igual que el maig, amb la frenada del preu dels aliments i dels carburants. En canvi, la llum o els paquets i els serveis turístics sí que es van encarir, segons l'Institut d'Estadística. Jordi Canal.
El preu dels aliments de mitjana va pujar un 3,8% en relació amb un any abans. És el mateix percentatge que el maig i l'increment més baix des de finals del 2021. Tret de productes com la xocolata, la fruita o els sucs, la majoria d'aliments moderen el preu, en especial l'oli d'oliva, tot i que continua sent un 53% més car que un any enrere. Falta encara que es faci notar la rebaixa de l'IVA del 0% que va entrar en vigor aquest juliol.
Jo encara no ho he notat, eh? I encara em sembla que els comerços estan tardant una mica en aplicar-ho.
Muy poco, muy poquito.
Una miqueta sí que ha baixat, la veritat és que sí. No massa, però segueix sent car, però sí, sí, una mica ha baixat.
Els carburants es van abaratir respecte de fa un any, mentre que l'electricitat es va tornar a encarir un 14%. Es van mantenir els preus dels hotels, però es van encarir els paquets turístics i els bitllets dels vaixells i dels vols estatals.
I el president dels Estats Units, Joe Biden, que encapçala la informació internacional d'avui, es reivindica com el millor rival de Donald Trump a la cursa a la Casa Blanca, tot i les dues noves relliscades que fan créixer les veus demòcrates que volen substituir-lo. En roda de premsa a Washington, Biden s'ha referit al seu homòleg ucraïnès com a president Putin i a la seva número 2 com a vicepresidenta Trump. Enviat especial a Washington, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Biden no cedeix a la pressió creixent dels demòcrates i es reafirma com a candidat, tot i fer, però, dos grans lapsus en l'espai de poques hores. El president dels Estats Units va fer ahir una compareixença davant la premsa al final de la cimera de l'OTAN, que s'havia llegit com un test públic a la salut de la seva candidatura. Va ser llarga, gairebé una hora, i centrada sobretot en el seu futur. Només començar un primer error, quan va confondre la vicepresidenta Kamala Harris amb Trump. Abans, en un acte previ, es referia a Zelensky com a president Putin, corregint-ho immediatament.
Now I want to hand it over to the president of Ukraine, ladies and gentlemen, President Putin. President Putin.
Però més enllà dels dos errors, Biden ha insistit que està determinat a continuar la cursa electoral. Diu que vol calmar les pors i es mostra convençut que guanyarà Trump.
I think I'm the most qualified.
Penso que sóc el més qualificat per ser candidat. El vaig vèncer un cop i el venceré de nou.
Estic bé de salut, diu Biden, disposat, però, a fer-se un nou examen neurològic si els metges li recomanen.
I atenció, perquè aquesta matinada l'actual president de torn del Consell de la Unió Europea, Viktor Orbán, s'ha entrevistat amb Donald Trump a Florida per discutir com es pot aconseguir la pau a Ucraïna. I ha dit a les xarxes socials que el magnat republicà ho resoldrà. Orbán admira Trump. De fet, el primer ministre hongarès va adaptar l'eslògan de l'expresident republicà per dir «Fem altra vegada gran Europa», coincidint que el seu país ocupa, doncs, com dèiem, aquesta presidència de torn. Orbán també es va entrevistar ja per sorpresa amb Vladimir Putin a Moscou i amb Xi Jinping a Pequín. Alguns països de la Unió Europea i de l'OTAN han dit que Orbán no els representa. I encara de l'actualitat internacional destaquem que els serveis de seguretat alemanys han reforçat la vigilància al voltant del director executiu d'una empresa que fabrica armes i que estaria en el punt de mira de Moscou. El complot, que inclou altres executius de la indústria militar europea, l'ha descobert la intel·ligència nord-americana, però el Kremlin, com és habitual, ho ha negat tot. La companyia Rheinmetall, que fabrica obusos i vehicles blindats, ha multiplicat la facturació d'ençà de la guerra a Ucraïna. Tres minuts i arribarem a dos quarts de tres. Canviem de qüestió. Avui, nou desallotjament a Badalona. L'aparició d'una esquerda de 12 metres que compromet l'estabilitat de l'edifici a l'avinguda Coll i Pujol obliga l'Ajuntament a desallotjar-lo justament l'endemà que presentés els projectes per rehabilitar els dos immobles sinistrats al carrer Canigó, segur que ho recordeu, on van morir tres persones el febrer passat. Badalona, David Àngela.
No en surt a la ciutat, ara el número 97 de l'avinguda Coll i Pujol. L'edifici de quatre pisos ha quedat prescindat a l'espera de la valoració dels tècnics. Les nou persones que hi vivien han optat per restablir-se en domicilis d'amics o familiars. Justament ahir, l'Ajuntament de Badalona presentava als veïns els projectes de rehabilitació dels números 7 i 9 del carrer Canigó. Les obres pugen fins als 730.000 euros que hauran d'assumir els mateixos propietaris.
I a Barcelona, els cadàvers de les dues germanes que es van suïcidar abans de ser desnonades al barri de Navas porten 10 dies a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya i de moment ningú els ha reclamat, Marriera.
Si en un termini màxim de 2 o 3 mesos ningú es responsabilitza dels cossos, el consistori tirarà endavant un enterrament de beneficència, com es fa en aquests casos. Ho han confirmat a Catalunya Ràdio fonts del cas després que ho ha avançat el diari El País. Les dues dones de 54 i 65 anys vivien en un sobreàtic del barri de Navas des de feia més de 40 anys i acumulaven un deute de 9.000 euros per no pagar el lloguer des del 2021. Les germanes vivien molt aïllades i el mateix ajuntament assegura que no va poder tramitar l'informe de vulnerabilitat perquè va ser impossible poder contactar amb elles.
I encara a la capital es podran construir gairebé 1.900 nous habitatges públics de lloguer a les casernes de Sant Andreu i a la Marina del Prat Vermell. El Consorci de la Zona Franca cedirà a l'Ajuntament més d'una vintena de parcel·les on inicialment s'havia de fer habitatge lliure. Consorci de la Zona Franca, Jordi Corbalan.
Els primers pisos es podran començar a edificar a les casernes de Sant Andreu d'aquí a uns 3 anys. L'alcalde Jaume Collboni i el delegat del Consorci, Pere Navarro, han firmat el protocol.
Garantim que es facin aquests pisos en una situació de màxima emergència habitacional
ens semblava que era molt més oportú fer aquesta operació, potser renunciar amb alguns ingressos, però sobretot exercir, diguem-ne, aquest compromís social pel que fa al tema de l'habitatge públic.
El protocol preveu també que el Consorci inverteixi 15 milions d'euros per rehabilitar tres de les naus de l'antiga fàbrica tèxtil L'Escocès, al 22 Arroba. Finalment, l'Ajuntament comprarà al Consorci de la Zona Franca els edificis Mediàtic i Creàtic, també al 22 Arroba, que ja acullen serveis municipals. L'adquisició dels dos edificis costarà a l'Ajuntament uns 40 milions d'euros i s'amortitzarà en 20 anys.
I sentim els senyals de 2:15. Augmenta el nombre de casos de delictes sexuals que arriben als jutjats de Lleida. Entre el 70 i el 75% dels judicis que es fan a l'audiència d'aquella ciutat són per delictes contra la llibertat sexual, una dada que es reprodueix a la resta del país. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bon dia. Segons la presidenta de l'Audiència de Lleida, Lucía Jiménez, l'increment d'acusacions d'aquest tipus ve donat en part perquè ara es denuncia més i surten a la llum casos que fins ara no transcendien, sobretot abusos dins de la mateixa família.
Està clar que es denuncia més. Tot ens porta a pensar que és que surten a la llum, i abans era molt difícil i moltes no sortien a la llum, sobretot pues, quan són intrafamiliars.
Una tipologia de delictes que també s'ha incrementat en el cas de menors implicats. La presidenta de l'Audiència de Lleida ha presentat aquest migdia la memòria anual dels jutjats de Lleida.
I parlem de papallones, perquè la sequera ha passat factura en aquesta espècie. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha hagut un descens del nombre d'exemplars de prop del 33%, però les pluges de la primavera estan revertint la tendència. Santa Coloma de Gramenet, Montse Poblet.
Bon dia. El parc de Can Zam a Santa Coloma és un dels espais on l'Observatori Metropolità de Papallones fa els seus mostrejos. Després de 3 anys de sequera, els efectes en aquests pol·linitzadors han estat dramàtics. Ha baixat un 33% el nombre d'exemplars i algunes espècies, com les saltabardises del solell, pràcticament han desaparegut dels parcs i platges de l'àrea metropolitana. Pau Guzmán és el coordinador de l'Observatori.
Ens hem d'imaginar les papallones com si fossin la punta de l'iceberg de la biodiversitat, que nosaltres podem mirar i analitzar les papallones, però per sota hi ha una altra sèrie de plantes i animals d'altra biodiversitat que les acompanyen. Poden ser els seus depredadors, plantes, i també sabem que amb papallones van acompanyades altres insectes. Per tant, si veiem que estan disminuint les papallones, és un indicador de que aquell ecosistema està sortint perjudicat.
La bona notícia és que les pluges d'aquesta primavera han capgirat la situació i la quantitat de papallones que hi ha ara a l'àrea metropolitana està per sobre de la mitjana dels últims 5 anys.
Catalunya migdia.
Quina comarca de Catalunya té com a capital Gandesa? Quantes preguntes pots encertar en un minut?
Substantiu.
Berlín. Milà.
Un gat.
Aquest estiu aniré per tot Catalunya buscant gent que accepti aquest repte.
Correcte!
Correcte! Com més respostes, més pasta.
Tens un minut amb Núria Marín. Cada vespre a la plataforma 3Cat i a TV3.
Catalunya migdia.
L'estiu és un bon moment per...
llegir, fer excursions, conèixer gent interessant, enamorar-se, cantar, anar de festival i, sobretot, d'escoltar la ràdio.
La tarda d'estiu, de 4 a 7 de la tarda, a Catalunya Ràdio, amb Marta Montaner.
Què, et sembla un bon estiu?
Em sembla un bon estiu. Catalunya migdia.
Ricard de York, solitari sol de la nostra bandera, com aquell qui espera la companyia d'altres sols, juro i perjuro que el que dic, d'innocent i pur...
Avui el Teatre Català i en català farà història a Avinyó, aquesta tarda dins del programa especial, programa oficial, volem dir, del Festival d'Arts Escèniques més prestigiós d'Europa, si representaran la nostra llengua al muntatge Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. El monòleg de Gabriel Calderón, interpretat per Joan Carreras, enviada especial a Avinyó. Marta Vives.
Des que es va estrenar el temporada alta el 2020, Història d'un senglar, alguna cosa de Ricard, de Gabriel Calderón, ha tingut un recorregut imparable i s'han portat els principals premis i reconeixements teatrals. Representar-se a la secció oficial del Festival d'Avinyó és un cim on hi arriben ben pocs, no només pel muntatge, sinó també per la llengua catalana. Així ho ha reconegut Joan Carreras.
Clar, jo me'l prenc com a regal i me'l prenc com una manera d'ensenyar la llengua, no?, fora de les fronteres, i d'ensenyar-la d'una manera tan neta, no?
El muntatge escrit originalment en castellà, castellà, però que compta amb una traducció de Joan Sallent, explica l'ambició d'un actor que té l'oportunitat de representar el personatge més malvat de Shakespeare. L'obra, que comptarà amb subtítols en francès i anglès, s'estrenarà a les 7 de la tarda. Tota una fita pel teatre en català i també la seva projecció internacional.
I del teatre al cinema, perquè Scarlett Johansson estrena avui Fly Me to the Moon.
Give me go for launch.
4, 3, 2, 1. És una de les novetats de la cartellera destacades de la setmana, però n'hi ha més, Marc Garriga.
Fly Me to the Moon és una divertida i entranyable comèdia romàntica que es riu de les vicissituds al voltant del viatge a la Lluna de l'Apolo 11. Johansson interpreta un expert en màrqueting que ha d'aconseguir que els nord-americans tornin a enamorar-se de la cursa espacial, com ha explicat ella mateixa a 3CAT.
La idea era donar voltes a la teoria de la conspiració que diu que l'aterratge a la Lluna va ser fals i que hi havia un pla alternatiu, i encaixar la història en una pel·lícula de gènere on ens en riem. Hem aconseguit un to únic, modern i nostàlgic alhora. Jo la veig fresca i original.
A més, també s'estrena avui Bike Riders, la ley de l'asfalto, ambientada igualment als anys 60, on Jeff Nichols narra l'origen real dels clubs de moters als Estats Units. Un film ruda, violent i testosterònic.
Marc, aquestes són les pel·lícules que ja es poden veure a partir d'avui als cinemes, però n'hi ha que arribaran els pròxims mesos. I és que el Festival de Sant Sebastià ha anunciat la participació espanyola de la seva pròxima edició, que se celebrarà a finals de setembre, i hi haurà dues produccions catalanes en secció oficial, oi? Els últims films de Pilar Palomero i Albert Serra.
Sí, a Los Destellos, la cineasta aragonesa que ha triomfat amb Les Niñas i La Maternal explica la història d'una dona que accepta cuidar el seu exmarit malalt, tot i que fa més de 10 anys que estan separats, i Albert Serra debutarà a la secció oficial de Sant Sebastià amb Tardes de Soledad, el seu documental sobre el món del toreig. A més, s'hi podran veure Soy Nevenka, d'Iciar Boyaín, amb Mireia Oriol en el paper de la regidora de Ponferrada, que va fer història quan va denunciar per assetjament sexual l'alcalde del municipi, i dues sèries. Querer, sobre una dona que denuncia el seu marit per violació continuada després de 30 anys de matrimoni i que dirigeix a l'Auda Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos, i Celeste, d'Helena Trapé, on Carmen Machi és una inspectora d'Hisenda que persegueix una estrella de la música llatina. D'altra banda, la secció New Directors la inaugurarà el debut del músic C. Tangana com a director.
I som al juliol, el mes per excel·lència del Festival de Música. Avui comença el de Cap Roig a Calella de Palafrugell, un dels grans de l'estiu a la Costa Brava. Serà amb l'únic concert que farà a Catalunya el grup irlandès The Corrs. Fins a mitjans d'agost l'han programat fins a 23 concerts. Girona, Fèlix Martín.
The Corrs intentaran deixar sense alè el públic de Cap Roig aquest vespre mentre cantin aquesta Leave Me Breathless i tantes cançons, un repertori pop amb influències del folk celta, que des del 1995 els han fet un dels grups irlandesos més internacionals. Les entrades estan exaurides de fa setmanes. El director de Cap Roig, Juli Guiu, destaca precisament que abans de començar ja han venut 34.000 entrades.
Que en tenim tres d'esgotats. Tenim el Rafael, John Fogerty, Diana Coroll, Andrés Calamaro i molts més.
Chris Isaac el dia 3 d'agost i també Passenger, Los Secretos, Rosalén, Sarabaras i entre d'altres Gossos, amb el seu 30è aniversari als escenaris, que faran la cloenda del festival el dia 16 d'agost.
I canviem de registre. El Vendrell, al Baix Penedès, avui s'obre la 43a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. Fins al 20 de juliol s'han programat 8 concerts amb el romanticisme com a fil conductor i la seva influència sobre Casals. Tarragona, Manel Sastre.
La violoncel·lista Anne Gastinel i la pianista Claire Desert seran les encarregades d'obrir el festival a l'Auditori de Sant Salvador amb obres de Schumann, Chopin i Grieg. Però el festival és alguna cosa més que concerts per mantenir, diuen, l'essència del mestre, com explica el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
El Vendrell esdevé un punt de trobada que cada vegada és més conegut gràcies a aquests joves músics que venen de tot el món i que comparteixen aquesta estada, aquesta experiència en el marc d'una programació de compartir el sentit de la música.
En l'edició d'enguany destaca la presència de dues violinistes excepcionals, Caroline Whitman i Antti Whitehouse, que juntament amb Jonathan Brown i Erika Weiss i els solistes de l'orquestra del festival seran els intèrprets del concert O de la Joventut del 18 de juliol i el concert final també La cara brillant del romanticisme.
Catalunya migdia.
Poc més de 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Ara us deixem amb els companys d'esports i la Laia Tudel. Bon dia de nou, Laia.
Bon dia. Amb un dels noms del dia, que és Nico Williams, avui és el seu aniversari, ha fet 22 anys, però no és per això que és un dels noms del dia, sinó perquè Tebas ha parlat del seu fitxatge pel Barça. El president de l'Atlètic Club, Joan Uriarte, es mostrava molest amb el Barça, en part per les declaracions que va fer dilluns Joan Laporta aquí, al matí de Catalunya Ràdio, en què deia que podien afrontar el fitxatge de Nico Williams. Doncs bé, avui Uriarte potser també estarà més enfadat, i en aquest cas amb Javier Tebas, el president de la Lliga. Què ha dit Tebas, Xavi Campos?
Literalment, que el Barça pot fitxar Nico Williams perfectament.
El esfuerzo del Barça de reducir en más de 200 millones la masa salarial, perfectamente puedo incorporar a Nico Williams. Hay que pensar que un jugador creo que tiene una cosa de rescisión de 85 millones de euros. Cuando tú compras un jugador por 85 millones de euros, la amortización se divide por los años del contrato. Si son 5 años, pues serán 20 millones, menos de 20 millones por año, ¿no? Más lo que le pagues de salario al jugador, pues claro, el Barça va a poder estar en unas cantidades de un jugador perfectamente asumibles si está la norma 1.
Te vas parlar en termes generals i marca la línia de les últimes setmanes que indicaria que el Barça aconseguirà en breu l'1x1 en el fair play financer, cosa que facilitaria molt la possibilitat de sortir al mercat aquest estiu. Atenció, perquè Tebas, l'heu sentit bé, ha fixat la clàusula de Nico Williams en 85 milions d'euros. El Barça es treballa amb la idea que la clàusula és realment de 58 milions, no de 85. Potser ha estat una confusió de Javier Tebas, que s'haurà de confirmar.
Tampoc seria la primera vegada que es confon Javier Tebas, per tant, podria ser que sí que fos una confusió d'aquesta clàusula, que en principi tots comptem que és de 58 milions d'euros. Avui, per cert, segon dia d'entrenament amb Hansi Flick al Barça, amb un ull posat en la lesió d'Araujo amb l'Uruguai.
El Barça no ha rebut, de moment, cap informe per part dels metges de la selecció uruguaiana de la lesió muscular que es va fer a Araujo en el partit de quarts de final de la Copa Amèrica contra el Brasil. Les últimes informacions diuen que els metges de l'Uruguai es van trobar a la zona lesionada molt inflamada i era difícil fer un diagnòstic precís. Això el que fa és preveure als serveis mèdics del Barça que la lesió d'Araujo pot ser d'unes quantes setmanes, potser de 2 mesos, com es va apuntar en un primer moment des de la concentració de l'Uruguai a la Copa Amèrica. Parlant de lesions, el migcampista del filial, Aleix Garrido, que havia de fer la pretemporada amb Hansi Flick i el primer equip, s'ha tornat a lesionar i l'han operat del peu.
Falten 2 dies per la final de l'Eurocopa.
Capravo us ofereix l'Eurocopa. Capravo, amor etern a l'estalvi.
I 2 futbolistes han estat fins ara en boca de tothom quan es parla de la selecció espanyola en aquesta Eurocopa. Un és Lamine Yamal, el jugador del Barça, l'altre Nico Williams, ara en parlàvem també de Nico, però sense fer tant de soroll mediàtic hi ha un tercer jugador que s'ha convertit en clau en l'equip espanyol. Parlem del català Dani Olmo, que 48 hores abans de la final ha parlat en roda de premsa o del Serra.
No va començar l'Eurocopa com a titular, però entre que va aprofitar molt bé els minuts que va tenir a l'inici i després la lesió de Pedri, el terrassenc Dani Olmo s'ha convertit en un dels pilars, com deies, de la selecció de Luis de la Fuente. Diumenge tot indica que serà un dels fixos a l'11 titular. Olmo reconeix que aquesta final de l'Eurocopa arriba segurament en el millor moment de la seva carrera.
Doncs sí, podria ser que sí. Jo personalment em sento molt, molt bé, molt preparat, a tope tant físicament com mentalment. Tenim una oportunitat davant nostra única i ho sabem, a un partit de la glòria, com es diu, i estem supermotivats perquè arribi ja.
Dani Olmo, juntament amb l'anglès Harry Kane, són els 2 futbolistes que tenen més números per acabar l'Eurocopa com a màxims golejadors, ja que tots 2 arriben a la final amb 3 gols anotats cadascun.
En aquest torneo me sentiu molt bé, en un gran en un gran momento, así que hay que seguir aprovechando. Sí que es verdad que estamos empatados, pero bueno, hay jugadores también que han ayudado a llegar hasta ahí con goles, con juego. Hablando de goles, bueno, Fabián tiene dos goles, Álvaro lleva uno, marcando un hat-trick sería él, ¿sabes? O sea, estaríamos igual de felices todos.
I una altra dada, atenció, perquè si Dani Olmo marca diumenge es convertirà en el primer jugador de tota la història de l'Eurocopa que hauria marcat als vuitens de final, als quarts de final, a les semis i a la gran final.
Doncs ens veurem si el català aconsegueix aquesta fita històrica en una Eurocopa. El rival de la selecció espanyola és Anglaterra, és l'altre finalista d'aquesta Eurocopa. Anglaterra ha estat una selecció força criticada en aquest torneig, sobretot pels mitjans anglesos, i a les portes d'aquesta final, Marta García, què diuen ara?
Com deies, fins a dia d'avui ha rebut moltes crítiques, sobretot pel joc fet pels de Gareth Southgate. Però ara, en la final, això pareix que va canviant. Bona part de la premsa i analistes anglesos segueixen tenint dubtes i veient Espanya com a favorita, sí, però també hi ha en aquest discurs que en una final pot passar de tot. Anglaterra ha començat perdent bona part dels partits que ha disputat en este torneig, però ha aconseguit capgirar-los en els instants finals. A quarts, per exemple, arriben disputant una pròrroga en els vuitens, se classifiquen per a les semifinals guanyant Suïssa en els penals i a la final s'han plantat amb un gol en el descompte. Harry Kane és el golejador de l'equip.
Here we are.
Som aquí, només ens queda un partit més. Què més puc dir? Ha estat un partit increïble, una fita inoblidable. Dues finals consecutives per a aquest equip, una nit molt especial per a tots, jugadors, staff, directius, significa molt per nosaltres. Només ens queda un partit més.
I a esta resiliència, per dir-ho d'alguna manera, s'aferra també la premsa ara. El titular seria que no s'ha de subestimar esta Anglaterra, que és capaç de capgirar resultats mantenint la calma mentre no sona el xiulet final.
Totes les finals de l'Eurocopa acostumen a deixar empremta. Veurem la final de diumenge, però vaja, també hi ha finals que transcendeixen més enllà. I tot i el pas dels anys, són recordades d'una forma molt especial. Avui, a l'altra cara de l'Eurocopa, l'Eudal s'ha fixat en les tres finals segurament més icòniques d'aquesta competició.
Final de l'Eurocopa del 1976 entre Txecoslovàquia i Alemanya Federal. El partit acaba amb empat a dos gols i el títol es decidirà a la tanda de penals. Txecoslovàquia domina per 4-3 i si transforma el cinquè, serà la campiona.
Antonín Panenka! Oh, it's genius! Zembaya dives!
És el famós penal transformat per Antonín Panenka, un toc suau amb l'empenya del peu que introdueix la pilota pel centre de la porteria en forma de paràbola i que enganya per complet el porter. Mai ningú abans havia llançat un penal així, i menys en una final. Des de llavors, aquest tipus de llançament s'anomena a l'estil Panenka. Passem a la final del 1988, Països Baixos, Unió Soviètica. Els neerlandesos guanyen per 1-0 i amb aquest gol al començament del segon temps sentenciaran la final.
Van Tiegelen's got support here from Arnold Muren. Van Basten's on the far side of the penalty area now to volley it.
És l'espectacular gol de volea de Marco Van Basten des d'una cantonada i sense gairebé angle per xutar. 36 anys després es continua considerant el millor gol de la història de l'Eurocopa. I el tercer lloc del podi, final de l'Eurocopa del 96, entre Alemanya i la República Txeca. El partit acaba amb empat a un, però en aquest cas el títol es decidirà per primera vegada amb l'anomenat gol d'or. Qui marqui primer la pròrroga guanyarà el partit i el títol.
Can he turn? Can he find somebody else? Can he get a shot himself? It's in!
Bierhoff anota el 2-1 per Alemanya i d'aquesta manera l'equip germànic es converteix al primer que guanya un títol gràcies a un gol d'or. Aquesta norma va continuar a l'Eurocopa del 2000, però després ja es va deixar d'aplicar.
A Capravo estalvies més amb el 2x1. Acumula l'import del segon producte a la teva targeta Club Capravo. Beguda de soja Eroski d'un litre, comprant-ne dues acumules 80 cèntims. Detergent líquid VIP Limpio i Liso 35 dosis, comprant-ne dos acumules 13,99. Combina els productes senyalats. Capravo, amor eterna l'estalvi.
Seguim amb futbol, hem parlat de l'Eurocopa, del Barça i el Girona. De mica en mica anem coneixent més els nous fitxatges. Avui, Montse Rai, hem descobert més coses del jove davanter Gabriel Missejuy.
Avui hem pogut veure les primeres declaracions de Missejuy als mitjans del Girona. El neerlandès de 18 anys, que es va formar planter de l'Ajax d'Amsterdam, admet que de petit no tenia interès en el futbol.
Al
principi no m'agradava jugar a futbol. El meu germà hi jugava i jo veia els partits. Passats un parell de mesos, ma mare em va apuntar al futbol. Jugava amb el meu germà bessó i en un moment determinat ja em va començar a agradar. Vaig començar a jugar a futbol i llavors tot ha anat rodat fins ara.
Gabriel Missajuí explica que és migcampista ofensiu i que és en aquesta zona del camp on es troba còmode assistint, creant ocasions i fins i tot marcant gols. Un Girona que demà farà l'últim entrenament a Vilablareix i que dilluns marxa cap a la Vall d'en Bas. Dimecres que ve tenen el primer amistós de pretemporada contra l'Olot a les 7 de la tarda en aquesta localitat de la Garrotxa.
I a l'Espanyol, un estiu més, parlem de Braithwaite. I en aquesta ocasió, per què, Sergi Andreu?
Doncs mira, perquè entre avui i dilluns el club viu i viurà hores decisives pel que fa al futur del davanter danès. A partir del dilluns, dia 15 de juliol, la clàusula de Braithwaite passa d'una xifra simbòlica, 600.000 euros, a 15 milions d'euros. Això vol dir que fins dilluns la seva sortida és molt més factible que no pas a partir de dilluns. Des de la direcció esportiva s'està intentant convèncer el davanter danès perquè continuï al club i, sobretot, perquè de moment no pagui els 600.000 euros aquest cap de setmana. D'altra banda, un altre nom propi, Nico Melamed, ha concedit una entrevista a Marca i l'hem sentit per primera vegada des que va deixar l'Espanyol i va fitxar per l'Almeria. Ha explicat les raons per les quals va marxar del club blanquiblau.
Primero por el poco interés que muestra en ese momento y poca actitud quizá hacia mi persona. Entiendo la parte económica del club perfectamente, pero yo en ese momento sentía poco interés y poco o falta de actitud hacia mí. Y segundo, sobre todo, por el proyecto que me ofrece y la propuesta que me ofrece el Almería.
Melamed també ha alertat que alguna cosa estranya passa al club, a l'Espanyol, més enllà de la sortida de jugadors de la casa com ell. Ha lamentat que en els últims temps són masses els talents en tots els àmbits del club que ha deixat escapar l'Espanyol. Per cert, en un altre ordre de coses, encara en clau blanquiblava, l'equip femení ha fitxat la migcampista Natàlia Montilla, que firma per una temporada, té 25 anys, arriba del Betis, on ha jugat les últimes dues temporades.
Quan tornem de la pausa...
And Primoz Roglic has been caught behind the crash. He will not get bunch time. He needs to catch the peloton or he's
going to lose. Roglic crash, el ciclista va caure i ha dit adeu al Tour.
Catalunya migdia.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour, com el nostre 3x2 amb pizzas refrigerades Carrefour de 400 grams i altres ofertes com la banana a 99 cèntims al quilo. Fins al 14 de juliol als hipermercats, market, web i app. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar. Wow.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta una temporada d'òpera vibrant, amb quatre títols emblemàtics que t'emocionaran. La Bohème Tosca de Puccini, Nabucco de Verdi i Carmen de Bizet. D'octubre a maig, viu l'òpera molt a prop teu a la Faràndula de Sabadell. Abona-t'hi a partir de 54 euros. Abonaments i entrades a operacatalunya.cat.
Somies un estiu tranquil? Doncs, en sap greu. Tindrem un estiu mogut. Cinema d'acció, Parker, a la plataforma 3CAT i a TV3, dissabte a la nit. I després, Safe.
Serveis informatius.
Caben mil històries.
Catalunya Ràdio.
En aquest estiu que val per tres.
Som 3CAT.
Ho sentíem abans de la pausa. El Tour de França, un dels favorits de la victòria final, Primoz Roglic, ha abandonat. No s'ha recuperat finalment Isaac Vilalta de la caiguda que va tenir ahir.
No, no, en efecte, ha abandonat aquest matí i, per cert, acaba d'abandonar també Juan Ayuso amb Covid. Ho acaben de notificar ara des del Tour de França. Com deia, Roglic es va veure involucrat en una caiguda massiva a 12 quilòmetres per al final. Primer semblava que només s'havia quedat tallat, però al reprendre la marxa ja es va veure un fort cop a l'espatlla dreta amb el mallot foradat. Aquest matí, sense especificar cap tipus de lesió, el seu equip ha fet oficial que no prendria la sortida. Simplement han dit que l'equip mèdic del Red Bull l'havia supervisat i havien pres la decisió d'abandonar el Tour i centrar-se en propers objectius. Atenció, Roglic, el 2020 va perdre el Tour a l'última etapa davant Pogacar. El 2021 i el 22 va abandonar per caigudes i l'any passat no el va disputar. Sens dubte, el Tour no és la seva cursa. Això sí, l'eslovè ha guanyat 3 vegades la Vuelta, el que sembla que serà el seu gran objectiu d'aquest any.
Doncs el Tour, aquesta 13a etapa d'avui ja, que s'està disputant, Isaac, sense Roglic, i ara mateix com va?
112 quilòmetres per al final, es manté una fuga nombrosa amb gent important com Adam Yates o Mathieu van der Poel. Un minut respecte al gran grup on hi ha hagut moviments. S'han atacat els Visma, però al final tot ha tornat al seu ordre.
Doncs en marxa aquesta 13a etapa del Tour i també tenim en joc la primera semifinal masculina de Wimbledon entre Alcaraz i Medvedev, que l'està seguint el Sergi.
Sí, de moment no hi ha trencaments. Guanya 2-1 el rus Medvedev davant del murcià Carlos Alcaraz. Han jugat amb prou feines 15 minuts d'aquesta semifinal. És la primera del quadre masculí de Wimbledon. Quan acabi aquest partit es jugarà la segona semifinal, la que enfrontaran l'italià Musetti amb el serbi Novak Djokovic. Recordem, la final serà diumenge i ahir ja va quedar definida la final femenina. La jugaran demà a la tarda Jasmine Paolini i Bàrbara Krejčíková, que van superar Donna Bekic i Jelena Rybakina, respectivament.
I la matinada diumenge dilluns se sabrà el campió de la Copa Amèrica de futbol. L'Argentina de Leo Messi s'enfronta a Colòmbia, Montse, amb actuació musical de Shakira a la mitja part.
Les 54.000 persones compliran l'estadi Hard Rock de Miami i gaudiran de la música de la cantant colombiana Shakira, que repassarà èxits del passat i d'altres més recents. Una final de la competició de seleccions més antiga del món, la Copa Amèrica, que arriba a la 48a edició. L'Argentina, que defensa el títol, és l'actual campiona del món i selecció número 1 del rànquing mundial, s'enfronta a Colòmbia, actual número 12 al rànquing FIFA. A l'equip argentí serà el partit d'acomiad per a un il·lustre com Di Maria i tindrà flaire d'acomiad pròxim per a d'altres, com ara Leo Messi. L'Argentina busca la seva 16a Copa Amèrica per convertir-se en l'equip que més n'ha guanyat, mentre que Colòmbia aspira al seu segon títol. El partit Argentina-Colòmbia és a les 2 de la matinada de dilluns i es pot veure en directe per TV3. També es podrà veure la final de consolació entre el Canadà i l'Uruguai, que jugaran pel tercer lloc la matinada de dissabte a diumenge a Charlotte.
S'estrena l'últim capítol a la Vila de París, el podcast olímpic de Catalunya Ràdio, que en aquesta ocasió, Marta, està dedicat a la competició femenina de futbol.
Un esport amb poca tradició olímpica i no massa vinculat als jocs. No és l'esport rei, ni molt menys, però qui sap si això pot canviar ara que les jugadores de sí guanyen mundials. Este és un dels aspectes que parlem amb Sònia Gelmar, Ruth Vilar, Pere Escobar i també Mireia Vera, que aposta per Espanya, que debuta en uns jocs com a gran favorita.
Sí, oi tant, vens de guanyar el Mundial, vens de guanyar la Nations League, que és una selecció que ha passat doncs, per moments molt complicats i que crec que ha fet un futbol que ha acabat enamorant a molta gent i, a més, guanyant no, títols. Per tant, jo crec que va amb aquest cartell de favorita.
Però com en tots els capítols, descobrireu també alguna anècdota. Margaret Abbott és la primera dona campiona olímpica de la història, però ella no ho va saber mai. T'imagines, Laia, guanyar un or olímpic i no saber-ho? I qui és el campió olímpic més jove i desconegut de la història? Este últim capítol ja en l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
La UFEC i EsportCat, la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física, han presentat avui la quarta setmana catalana de l'esport. La competició més destacada serà, Sergi Martínez, la Golden Cat d'hoquei patins.
La tercera edició d'un torneig internacional reconegut per la mateixa World Skate, entitat mundial dels esports sobre patins i que reuneix les millors seleccions del món, tant en categoria masculina com en femenina. Així n'ha parlat la jugadora de la selecció catalana d'hoquei patins, Gemma Soler.
I al final és un orgull anar amb la selecció, que crec que és una gran selecció la que s'ha format aquest any. Catalunya té dels millors esportistes del món i així ho demostrem cada competició que anem. I anem a competir contra les millors del món, bé, l'actual campió del món, que això sempre fa patxoca i és un repte, doncs, com a equip que tenim per poder superar-lo i per què no guanyar la Golden Cup.
La competició es jugarà a Cerdanyola del Vallès i començarà el 29 d'agost durant el tret de sortida d'una quarta setmana catalana de l'esport que s'estendrà fins al 10 d'octubre amb el desenvolupament de diverses disciplines esportives.
I seguim amb altres informacions del dia, però tornem abans a Wimbledon amb aquest partit que s'està jugant de semifinals entre el Karat i Medvedev.
Sí, hi ha hagut un moment important perquè el rus Medvedev ha estat capaç de trencar-li el servei al Karat i, a més, li ha trencat i li ha guanyat el joc en blanc, ara mateix 3-1. Domina Medvedev en el primer set d'aquesta semifinal de Wimbledon davant del murcià Carlos Alcaraz.
I Eudald, altres apunts del dia, comencem pel bàsquet.
Doncs sí, perquè el Força Lleida ha inscrit finalment l'equip a la Lliga Femenina 2 després d'efectuar el pagament de la inscripció i després de superar desavinences amb algunes jugadores. La inscripció confirma, per tant, que l'equip segueix el full de ruta previst i que l'ascens del masculí a l'ACB no afecta els plans previstos pel femení.
En motor, un apunt de Fórmula 1.
Doncs ha quedat definit el calendari de curses sprint del pròxim Mundial. Seran finalment 6 les que es disputaran els grans premis de la Xina, dels Estats Units, tant de Miami com d'Austin, també el Gran Premi de Bèlgica, el del Brasil i, finalment, el del Qatar. Es disputa aquest cap de setmana, recordem, d'altra banda, el Gran Premi de Bèlgica de trial, amb Toni Bou, líder del Mundial, amb 39 punts, sobre el company d'equip Gabriel Marcelli. I també, pel qui li agrada el motor, segona prova aquest cap de setmana del Mundial Femení de Motociclisme al circuit de Donington Park, Anglaterra. La pilota gironella, Sara Sánchez, segona de la general, està a 14 punts de líder.
Fins aquí la informació esportiva, les 7 més esports al tot costa. El Catalunya Migdia torna demà a partir de les 2.